Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, una mica més tard de l'habitual, doncs el motiu del dia que és avui, de la lectura del manifest que ha tingut lloc a les 12, saludem ara sí els nostres tertulians d'opinions. Avui ens acompanyen Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, hola a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i com suposo que la majoria de les persones que ens escolten són senyores, els hi desitjo una bona diada, tenen tot el dret del món. Avui és el Dia de la Dona, no?
No és el Dia de la Dona. És el dia per a l'eliminació de la violència a les dones.
Bueno,
el Dia de la Dona és el 8 de març. Avui no és el Dia de la Dona.
Perdoneu l'error, però...
Perdonem el lapsus.
Però endavant amb la vostra lluita.
Avui és un dia doncs, que hem de lluitar tots, homes i dones, per la igualtat i sobretot doncs, per eliminar al màxim possible aquesta violència, que és una xacra que ens persegueix a tots.
Hi ha una gran part de la població masculina, entre els que em conto jo, que de fet aquest dia li és aliè perquè mai hem practicat la violència contra les dones.
Bé, però has de lluitar perquè no hi hagi aquesta violència, no?
Jo no sé com puc lluitar contra aquesta violència. És un tema d'educació, com sempre.
Jo crec que sí.
I és un tema de mutu entendiment, perquè moltes vegades... No penseu que jo penso com cert partit polític que em fa bandera d'això, no? Però quan hi ha violència hi ha dos protagonistes, el que la don i el que la rep. I a vegades hi ha violència que és totalment gratuïta, injusta, il·lògica, absurda i violenta, però a vegades hi ha violència que potser és conseqüència de certs actes anteriors o certes reaccions. Jo diria que la violència és un tema de cultura. Quan més culta és la població, menys violència hi hauria d'haver. I si hi ha violència ara, que en teoria som cults, és que alguna cosa no funciona.
Alguna cosa, evidentment, està fallant, perquè la violència no entén ni de cultures, ni de religions, ni d'estatus social, ni d'absolutament res d'això.
I el que més em preocupa a mi és la violència
a
edats molt joves. La violència entre la joventut encara l'entenc menys.
Bueno, son tiempos donde la violencia se extiende a todas las capas de la sociedad.
Sí, bueno, però això passa com la religió. Els legisladors, els psicòlegs, ells són els que han d'estudiar el per què.
Bueno, lo estudian, estan en ella.
Si és potser que hi ha un excés d'informació, si és que la informació està sesgada, si és que la informació és dolenta, si és que l'ensenyança no és prou bona, si és que la societat ens porta un grau de crispació que genera violència,
también.
Si és que el sexe està descarrilat totalment...
També.
Però nosaltres no som experts en sociologia.
No, evidentment, no som experts en res.
És que hi ha molts factors en aquesta història.
I ara, Christine, mentre estàvem esperant per entrar, m'ha fet un comentari molt interessant, perquè nosaltres ens rasguem les vestimentes aquí a Espanya de que la violència de gènere està desbocada. Ja. És veritat, mai se n'havia parlat tant, però... Un país com a França, que sembla que no passava res, Christine.
Pues se nombra a España como modelo, porque aquí lo tratamos tan bien y lo solucionamos tan bien, porque hay más muertes en Francia que aquí, ¿eh?
Encara hi ha més dones assassinades a França que aquí.
I no se'n parla.
Bueno, sí, ahora hablan,
sí,
ahora pero... sí. Pero sí, hay más. Yo la primera me quedé, digo, es que no entiendo nada. No, es que no lo entiendo. Sube como la espuma.
Però és que jo, per exemple, no entenc res. Un cas de violència que va ser extremadament desagradable, dolent, perniciós i tot, que és el de la pobra noia de Galícia, que ara estan jutjant el famós xicle.
Sí.
Que jo no entenc, com es televisen els judicis, com es fa un espectacle d'un fet social que és
así.
Terrible.
Hoy todo es así.
Sí, bueno, però esclar, jo penso que
y
són...
Y todo se vuelve banal.
És banal, però
és banal,
que...
todo es banal.
Aquí
todo.
El que s'ha banalitzat és la justícia. No es pot televisar ni un interrogatori en directe, ni un judici amb aquesta tragèdia en directe.
Banalizan todo.
Com es va fer un espectacle del cas de les nenes d'Alcàcer, que també va ser violència.
Sí.
Això és deplorable. Llavors, possiblement els legisladors aquí han de fer un mea culpa.
Hay una falta de moral, jo diria, no? Sí. De moral cívica.
Sí. Encara farem com en Emile Zola. J'accuse. J'accuse, eh?
Sí. Sí. Què vamos a hacer?
Sí, potser un excés d'informació aquí podria ser que fos perillosa.
Sí? Penseu que sí?
A una altra època la violència estava canalitzada al Caso. Recordeu aquell diari?
Sí.
I el Caso, evidentment, com tots els diaris d'Espanya, estava censurat, intervingut i tal. I quan hi havia moviments socials sortien pàgines de violència. Aquells crímens passionals de poble, la maté porque era mía i tot això.
¿Tú crees que antes había menos que ahora?
No, si això no ho podrem saber-ho mai. La població també ha variat molt. Pero violencia no ha habido siempre.
La información que tenemos, claro, es especial hoy. Nos enteramos de todo, absolutamente de todo. Antes no.
Clar, abans no se sabia, no, tota aquesta...
Exacto, es que yo me hago la pregunta, ¿esto es nuevo o es... socialmente era así antes? Sí. Yo conozco historias en el pueblo de mis abuelos, que siempre ha habido historias así del vecino que pega a la vecina. Eso había, pero no se movía, no se extendía el rumor, sí. Se quedaba ahí. Sí. Hoy no.
També estàvem parlant abans d'entrar en programa... d'aquella famosa cançó de la Miss Tinguet, Mon Home, que sí. També la cantava la Sara Montiel, l'último couplet.
El machismo també sí, que havia ahí.
Hi ha frases d'aquella cançó que són, avui serien impossibles.
A veure, si analitzem moltes cançons, al·lucinem, eh?
Sí, exacto.
Allò, si me pega, me da igual, exacto. És natural, perquè así lo quiero yo.
Mi hombre, también, mi hombre. Sí.
Era terrible, aquella canció era terrible.
Es que las mujeres
también... I el tango cuidado, que hi també, la maté porque era mía, bueno, eso sucia.
Así la maté porque... Pues sí, pues por ahí va, la maté porque
potser
era mía.
Potser a totes èpoques n'hi ha hagut. El que passa que ara sí que és preocupant, que sembla que està descarrilada la violència. Pues que, a més, els mitjans de comunicació són culpables. El cas de la manada no hagués pogut crear escola, entre cometes, si les televisions no l'haguessin divulgat urbi et orbi. És immoral omplir hores de programes de televisió amb la propaganda que hi ha barrejada al mig, amb un cas que és social, que s'ha de resoldre, no silenciar, resoldre.
No se puede ir atrás, aquí no se puede cambiar.
No se puede cambiar,
está,
pero vamos.
Establecido ya así,
Vull dir, endavant les dones amb la lluita, els homes us ajudarem perquè no porta res, vull dir, no van la nostra naturalesa.
En França expliquen que la causa primera és l'alcohol.
Bueno, França
en Francia lo tienen claro.
França té un gran problema d'alcoholisme amagat, sí.
En Francia es así. O sea, sí. Según las estadísticas que tienen, la razón de esta violencia es el alcohol.
Sí. I Espanya podia ser que fos el, diguéssim, el problemes de
alcohol
diferències sexuals, potser.
I drogues, també. I la droga, també.
Sí, també?
Sí. Lo que pasa es que la droga es más cara que el alcohol, entonces es más alcohol que droga.
Sí.
Segons doncs l'Observatori de la Igualtat de Gènere, el dossier doncs amb les estadístiques
sí, sí.
Fins al mes de passat d'octubre, el nombre total de dones en aquell moment assassinades per violència masclista comptabilitzades a Catalunya el tercer trimestre de 2019 era de 10. 7 en l'àmbit de la parella, de les quals 3 tenien denúncia prèvia i una en l'àmbit sociocomunitari que sí havia interposat denúncia i 2 més en l'àmbit familiar.
10 per una població...
Casi todos habían denunciado. Todas habían denunciado, casi.
Bé, d'aquestes no havien denunciat. 3 tenien denúncia prèvia. No, el percentatge de denúncies no és massa elevat. L'edat mitjana de les dones assassinades en l'àmbit de la parella per violència masclista els darrers 8 anys és de 42 anys. I la mitjana d'edat del tercer trimestre de 2019 és de 35 anys. O sigui que aquesta mitjana d'edat, com veiem, doncs baixa. Baixa força.
Perdoneu, perquè no es poden treure conclusions del que vaig dir jo ara, però 10 casos amb una població de dones a Catalunya, que deu ser uns 3 milions i mig, tenint en compte que som uns 7 milions d'habitants...
És poc, vols dir, és poc.
Són greus aquests casos, no?
Són demasiados,
són masses casos, són masses. És com els accidents d'automòbil. Vull dir, però estadísticament, tal com ha augmentat la població i amb el risc que té la població...
No és catastròfic.
És un gran problema, evidentment, però és un problema.
Hombre, claro que es un problema.
Estadísticament...
I a nivell nacional espanyol, quants hi ha? Hasta el día de hoy hay bastantes, ¿eh?
Bastantes més.
Ciento y pico hay,
bastantes més. A l'any 2018 es van fer 15.982 denúncies. Estem parlant de Catalunya, eh?
Sí.
El 81% en l'àmbit de la parella.
Sí.
Sí.
I el 19% era en l'àmbit familiar. Es van detenir 6.582 homes majors d'edat. I es van atendre més de 16.000 dones per violència masclista.
Ves? Sí. 16.000.
Això ja pesa, aquesta xifra ja pesa.
Són xifres que...
Sí.
Sí.
Que, evidentment, ens posen la pell de gallina sí. I ens fan doncs, estar més alerta que mai perquè això és una xacra que no sabem com aturar.
No.
perquè no, 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 no se sap com aturar-ho.
Sí, 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 sí. Però jo dic, potser per resoldre
poder
un problema,
el primer que s'ha de fer... educació, poder és una barreja de tot, no?
Sí. Això passa com a medicina. Per curar, primer has de conèixer quin és el mal. En el cas de la violència de gènere, jo penso que seria el sociòleg, sobretot, i el propi govern, el propi estat, hauria d'emplear molts mitjans en començar a aïllar quines són les causes. Perquè, per exemple, una causa econòmica, la gent que es queda sense feina i estan molt temps a casa i les coses no van bé i la crispació augmenta, i això sempre desemboca en violència, vale, i aquí ho tenim, però la causa és un problema econòmic.
I quan parlem de violència, doncs evidentment hem de parlar de tots els àmbits de la violència. La violència no només és física i no només és sexual.
Sí, no, no,
també
no.
Existeix la psicològica i, sí, atenció, l'econòmica.
I l'econòmica,
exacte,
també.
Exacte, exacte. Sí.
Vull dir que també, doncs, hem de tenir en compte que hi ha moltíssimes formes de violència.
Clar. I situacions de ruptura de parella, Sònia, que poden desembocar en casos de violència.
També.
D'una però... banda i de l'altra, eh?
Yo creo que Internet también tiene mucho peso en muchas cosas, Internet ahora. El tipo de relación que hay en la juventud, muy jóvenes a veces, 14, 15 años, muy jóvenes.
Sí.
Hay un ¿cómo
un
lo
comportamiento
diría?
Más
un comportamiento,
triste, ¿eh?
Pero de los dos lados hay cosas raras,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Muy, muy raras. Y hay un desprecio hacia la mujer, una falta de respeto, porque también montan cada número en Internet, que te quedas, niñas de 15, 16 años, ¿no?
A l'accés a la pornografia.
Que se destapan, se desnuden, sí, 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 claro, sí. Piensas, bueno, ¿y después qué vas a pedir?
Sí, a l'accés a la pornografia, sense límit, a edats tan joves,
esto, ¿eh?
Com quan simplemente... ja tenen un ordinador, sí. la pornografia...
Però
a vegades
la pornografia
pot ser dura, eh?
És un canal, tu sabes si vas entrar en un canal així o no. Jo hablo de xiques que a los amiguitos pues les ensenyen, se desnuden en Internet, ensenyen,
sí,
los pechos, otras cosas,
sí.
Y claro, después te preguntas, mira, ¿cómo van a respetar a esta niña? ¿Cómo la van a respetar?
No. I el niño ha aprendido, el nen ha après a fer coses.
Amb això estic d'acord, però el que no podem fer és victimitzar les víctimes.
No, però...
No,
una dona ha de ser lliure per fer el que vulgui amb el seu cos i que ningú li tingui dret de fer-li absolutament res.
Sònia, però...
Posa-ho al cas inversa. Si fos un home, Cristín, pensaries igual.
Igual.
Però el missatge que estem intentant enviar...
Però no ho diem.
El missatge que estem intentant enviar és analitzar les causes i, si és necessari, eliminar-les. Fins que no es prenguin mesures amb una certa diligència i una certa... determinació, estem incubant el mal. Si, per exemple, la pornografia, veiem que és una de les causes de violència de gènere a edats juvenils, doncs s'ha de fer alguna cosa per limitar-la. Què vols que et digui? Si es compren ordinadors pels nens... Si es regalen ordinadors pels nens, per exemple, la tecnologia t'ha de permetre que aquests ordinadors tinguin inhibides les descargues de pàgines pornogràfiques.
Però tu lo puedes
com els avions padres, militars que compra Espanya de l'OTAN, que no poden atacar Marroc.
Los padres pueden
igual
bloquear los ordenadores de sus hijos. Pueden bloquear según qué cosa se puede hacer.
Sí, claro. Comencem per aquí.
Lo hacen.
Comencem
bueno,
per aquí, que no
hace.
Tingui accés... No, clar, el límit amb la censura. Nosaltres hem lluitat molt per la llibertat. Però la llibertat mal portada porta el llibertinatge. Cuidado, eh? I estem a aquesta frontera. No hi hauria d'haver traves, perquè tothom rebi tota
aquesta informació. Hay que ser responsable de lo que hace uno. Yo sí, siempre...
Però si la informació és dolenta per l'ensenyança dels nostres fills, s'ha d'intervindre.
En aquest cas, ara parlam, suposo, de menors o d'adolescents, no?
Sí.
D'adolescents.
Sí.
Però si, vull dir, extrapolem-ho a persones més grans, que són majors d'edat.
Ah, també.
Ah, bueno, sí, ja, però si comencem des de la infància...
Clar, però ara...
L'altre és una prolongació.
Però com vas enrere ara?
És molt difícil.
No, però és que si no talles en un moment determinat, el problema es anirà fent més gran.
Yo creo que ha de haber mucha comunicación a nivel de los padres con los hijos, con los adolescentes y no tan adolescentes.
També, sí.
Que se hable, que cada uno se responsabilice de lo que hace, de lo que quiere, de lo que no quiere, no sé. Hay que responsabilizarse todos.
Mm-hmm. Mm-hmm, evidentment.
Claro.
En tot cas, malauradament, hem de seguir... commemorant dies com el d'avui,
sí,
fins
que no s'haurien
aquesta...
de celebrar.
Que, evidentment,
claro
no s'haurien d'haver de celebrar. Però, doncs,
de haber creado este día. Uh-huh. Es tremendo esto.
Vinga, anem amb altres temes.
Sí,
sí, bueno, ara, ja, per acabar el tema de dones, si em permeteu,
sí,
jo voldria fer un homenatge a dues dones que ja no estan entre nosaltres, però que brillen en llum pròpia. Una és Margarita Salas, la científica que va morir la setmana passada.
Uh-huh.
Ella treballava al Consell Superior d'Investigacions Científiques de Madrid, una dona brillantíssima amb els seus estudis de biologia molecular. Fins i tot una de les patents que ella va fer pel Consell Superior, a part d'on rendiments econòmics, permet amb petites traces d'ADN identificar casos, sobretot amb tècniques policials, però sobretot és una mostra de que la dona pot arribar a la màxima creativitat si troba l'entorn adequat. I un homenatge per aquesta dona que al seu temps segur que va haver de lluitar contra vents i marees.
Seguríssimo, seguríssimo.
I una altra és Assumpció Balaguer, la gran actriu catalana de Manresa, que era una dona que ara plorem la pèrdua d'una gran actriu, però ella, la seva carrera, la va supeditar a la brillantor del seu marit, Paco Rabal.
Ah.
Ella mateixa, ella ho va fer-ho. No ho hauria d'haver fet perquè ens ha privat de tindre una gran actriu durant molts anys entre nosaltres.
Però hay muchas mujeres que hacen
però eso. Però són dos dones a les que avui, un dia com avui, penso que se'ls ha de fer un homenatge perquè han portat a l'estandard.
Però ha brillado mucho también esta mujer,
molt amunt, sí.
No sé, és reconocida entre...
Clar.
A nivell cultural, a nivell personal, a nivell...
Ja està. Sí,
com Paco o sin Paco.
Després la meva dona diu que jo sóc machista.
Bueno, no, eres hombre, digamos.
Bueno, sí, vale, però jo reconec els mèrits naturalment.
Sí.
Jo a la meva vida professional he treballat amb dones.
Sí.
I algunes de les millors comercials que he vist mai eren dones.
Ah, bueno, muy bien, Antonio,
quan la dona, quan la dona aconsegueix trencar les seves cadenes, que moltes vegades la dona se les posa ella mateixa, la dona és tan vàlida com l'home per desenvolupar tota classe de treballs. Evidentment, potser no els que necessiten molta força, però sí els que necessiten o intel·ligència o aptitud, naturalment. A vegades és la pròpia dona que es limita.
Yo en mis tiempos, a mí me echaron de una empresa por estar en cinta, por esperar a mi hijo.
Bueno, clar,
¿eh? Estas cosas se hacían, ¿eh?
Así va el mundo.
Y era normal, ¿eh? Allí encontraba esto raro.
No era raro, ¿no?
No, no, no era raro, no, no.
L'empresa tenia la paella pel mànec sempre.
És increïble, i... increïble. I jo no me lo esperava, idiota perdida, jo no entendia nada. I al final,
bueno, ara...
Entendí.
Ara sí que em posé a l'altra banda, també, com a empresa, igual que jo he dit que hi ha dones que són meravelloses per desenvolupar un treball, aquesta mateixa comercial que jo tenia... també tenia les baixes inherents a la seva condició de dona. Mentre va treballar amb mi no va tindre cap criatura, però sí que després va estar de baixa i tal. Llavors, clar, l'empresa, fins que el treball no es pot fer de forma autònoma a casa, la dona té un serio hàndicap per treballar amb...
Sí, amb constància i
clar,
tal.
Sobretot, penseu una cosa.
Claro.
Un treball molt qualificat es fa a canvi d'un sou molt bo. Les empreses inverteixen diners en formar.
Uh-huh.
Si la persona que han format
no té un rendiment... Tu hablas como un empresario ahora, ¿eh? Tú eres empresario.
Sí, ara em poso a la banda dels empresaris.
Yo esto me huele.
No, no, i demano comprensió.
Sí.
Vull dir que, afortunadament, el poder treballar a casa, de forma autònoma, amb ordinadors i tal, això ajudarà molt a la dona.
Pero encara mira, que estigui embarassada... Hoy yo conozco a chicas jóvenes, pongamos 30 y o 30, sí, 30 y, que no tienen hijos por no perder su trabajo.
Sí, clar.
O pero tal cada cual, te lo dicen tal
cual. Cada vegada més tard, Cristín.
Pero, claro, te quedas, piensas, uy, uy, uy.
Sí, clar.
¿Qué pensará dentro de 10, 15, 20 años de esta chica?
Bueno, com que les societats canvien, els fills que no tenen les dones blanques, per dir-ho d'alguna manera, els tindrem per la població que ve de la gent que hem acollit.
És complicat.
Va per aquí, eh?
Temes complicats.
Va per aquí, eh? Mira, la meva filla, a França, la meva filla és professora d'espanyol, a Lyon. Els instituts d'on ella don classe, que són de moment els perifèrics, cada vegada hi ha més nens que no són francesos.
Ahà. Uh-huh.
Me'n refereixo a francesos blancs. Molts han nascut ja a França.
Sí, sí, blancs.
Però són de famílies d'acollida o d'immigrants. I cada vegada més. Hi ha classes que les tres quartes parts no es diuen Dupont.
Ni Durand. Durand tampoc.
Ja m'enteneu.
El problema en aquestes històries també de violència machista són els nens que se queden, huérfanos de la mamà, que hi ha un muntó, eh?
Ai, sí, això és un altre problema.
Un muntó, pobres hijos. Això és
els menes famosos, no?
I que, además, lleguen a haver coses també espantoses. És que esto es, no sé...
Bueno, ells descobreixen aquí un món que el seu país no tenien i aleshores intentaran aconseguir-ho i faran el que no s'ha de fer per tindre-ho. Em refereixo al sexe, per exemple.
Això és molt complicat.
Que hi ha molts casos de violència masclista que són... És que és difícil apuntar, però...
Pues temes sexuals. Sí. Bueno, claro, bueno, és que...
Sí, sí,
és
bueno, és complejo, hi ha una gran part de violència masclista que té un origen sexual.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ah, cal mirar-s'ho.
Vinga, anem a parlar de política, que la cosa no està gaire millor, no?
Tampoco está mucho mejor, exacto.
Per on comencem?
Bueno, per on comencem? Diràs que per on acabem? Perquè començar encara no
hem començat. ¿Cuándo iremos a votar? ¿Cuándo iremos a votar? ¿Cuándo toca la tercera
Mira,
vez?
Mira, a veure una cosa.
¿En marzo
el dia, que els polítics, el dia que els polítics baixin del burro i mirin més a l'interès del poble que l'interès del partit, començarem a anar bé. Avui la Vanguardia d'ahir, em porta dos personatges que hem de respectar, perquè el personatge que ha representat un país és respectable, sí. I em refereixo als dos expresidents, Felipe González i Aznar.
I per què no se jubilen ja d'una vegada?
Sí, La Vanguardia, l'article d'ahir, es titula Els tutors vitalicis.
Claro, vitalicis.
I jo em pregunto, que també s'ho pregunta l'article, per què no es queden a casa?
Eso, que se jubilen.
Si el seu temps ja s'ha acabat.
Que jueguen al domino, jo què sé.
La petanca.
A la petanca, al domino...
Mira, un expresident que ja ha acabat el seu temps, que han estat molts anys governant, molts, és un tresor pel país que ha d'aprofitar la seva experiència i els seus contactes internacionals per fer país. Però el que no poden fer aquests senyors és mediatitzar o dirigir els polítics actuals.
Tirar
no,
de les...
a la sombra, no, que surten per la tele.
Tirar de les cuerdas, no? De los hilos, de los hilos.
Al cap de dos dies, encara no, d'haver sortit
escuchan?
El senyor Sánchez...
Però per què los escuchan, també? Per què?
¿Por qué bueno, perquè, escucha? Perquè omplen hores de
porque,
televisió. Un programa de televisió, Cristín, ha de portar un personatge famós perquè la gent el miri. I el mirar aquest programa de televisió es ven la publicitat.
Bueno, pero
es eso, simplemente
los políticos de hoy deberían pasar del discurso de esa gente.
Sí, pero si et surt per una emisora de televisió el senyor Felipe González fent unes declaracions i qüestionant les actuacions que pot tindre una persona del seu propi partit, comencem i acabem. I semblava que el senyor Aznar ja estava retirat i de més, i ha tornat a sortir a la palestra.
Sí, perquè, clar,
Pues, ajudeu en comptes d'opinar.
El poder.
Ajudeu a la governabilitat del país en comptes d'opinar.
De moment, Sánchez idea un equip de ministres més forts. Ja sabeu que va fer la consulta a les bases,
sí.
Va estar aprovada per àmplia
sí.
majoria.
Sí, 92%.
S'ho esperava ella, aquest resultat?
No ho sé.
Estaba muy contento, ¿eh? Se le veía...
Bueno, por la tele.
Risueño.
Por la tele, ¿verdad?
Por la tele. Pobre, sí, claro, yo no lo veo de otra manera. Sí.
Home, amb el disgust que es va portar el dijous passat amb la sentència del ERE, hi ha alguna alegria li convé de pobre.
I tenim aquí, doncs, Esquerra Republicana, que el que vol sí. és mantenir una sí. reunió, no?, govern a govern, doncs, abans de votar la investidura. Creieu que aconseguiran aquesta reunió?
És que jo el que no entenc per què no li diuen, bueno, vale, perfecte, sí.
Jo no lo veo.
Es va a la investidura. La investidura no vol dir governar. La investidura simplement vol dir que es pot començar a formar govern.
És simbòlic.
I després ja ha de governar.
Para mucha gente es simbólico.
El que hem de fer és impedir que el país es paralisi. Ara, si d'entrada no, pues d'entrada no, pues fuera, adiós.
Lo veo difícil.
És que el senyor Sánchez, durant aquests temps que ha passat entre abril i novembre, ha estat carinyós amb l'Esquerra Republicana, sabent que la necessitava? No. I ara què?
Bueno, ara aprovechan.
Ara vol l'ajuda gratuïta?
Ara aprovechan la situació, claro.
Ara vol l'ajuda gratuïta?
Ah, no sé.
Però que no s'han enterat que la política ja és un joc tonto al costat de l'economia. Que Espanya s'ha de governar amb criteris econòmics, no polítics. Espanya té dos problemes econòmics i socials.
Jo no lo veo, Yo veo todo bloqueado otra vez.
¿Sí?
Lo siento, sí. Pero a tal punto ya que estoy, que ya no miro y ni escucho, porque es que me pongo enfermo.
Pero depèn de que el senyor Sánchez digui, bueno, vale, vamos a sentarnos a hablar. Simplemente que di eso.
Hablar, pero hablar diciendo no a lo que el otro le va a pedir. Eso ya es que...
¿Qué li demanarà? ¿Per Nadal els presos al carrer?
Por ejemplo.
Bueno.
O algunos de ellos, o la mitad, o yo qué sé.
¿Es que té solució a Espanya mentre els presos estiguin a la presó?
Tienen que pactar. Si no pactan, no pueden hablar.
Mira, jo l'altre dia vaig veure per la televisió un cas d'hipocresia política absoluta i total. Va sortir el senyor Urgandarín.
Ah, sí? Hablar a la televisió?
La reina emèrita i la reina actual...
Hablar a la televisió, sí, senyor?
Sí, van anar a un rastrillo i la reina va comprar uns articles de la fundació aquesta d'on treballa el senyor Urgandarín alguns dies, que ha sortit de la presó per treballar, saps, no?
Sí, treballa molt duro.
Les càmeres de televisió l'entrevistaven. El senyor Urgandarín, creu vostè que passarà les Navidades en casa? Bueno, no lo sé, la justicia sí. Veremos si puede ser y tal y cual.
Pues eso quiere decir que la va a pasar en casa. Eso
naturalmente.
Es lo que quiere decir.
¿Y por qué no la pasen els demés? A l'Urgandarín, en teoria, ens ha tret diners de la butxaca. Què han fet els altres?
Que, por cierto, comparan...
Una lliçó de moral.
El procés de los R's lo comparan al procés aquí de... El procés de... que ha habido aquí, que sí. Tiene que ver.
Ya corren bromes de llibertat, presos polítics andalusos.
Que la justícia és igual para todos. A ver.
També un bon pal, eh?
Llibertat, presos polítics andalusos.
Els eres, Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
no, són 800 milions d'euros que havien d'anar per la formació dels obrers i que s'han gastat.
Sí, claro, s'han gastat.
Ai, és normal, tu veus normal.
No, jo no veig normal, perdona, jo a Espanya...
Estan hechos para gastarlos.
Perquè dic jo, Déu-n'hi-do, i tu dius, no, eren 800 milions d'euros que... Home, sí, Déu-n'hi-do, sí.
Jo, un país més surrealista que Espanya, només penso que hi ha Corea del Nord, però bueno... Aquí pot passar tot.
No, en la corrupció hay una, también hay unas estadísticas. España no es el peor país, però no està lejos del primero.
Ja, però és que és el que ens toca viure, no? És el que ens toca viure, per això ens interessa més que altres països.
Sí. Exacto. Saps el que és més important, Sònia? Que és conèixer que això passa. En realitat, el judici del ZERE ha durat 10 anys. 10 anys, sí. Quan des del primer moment se sabia que s'havien volatilitzat 800 milions d'euros o potser algú més,
no
amb
mal,
finalitats que no han sigut ni l'educació dels parats ni cap promoció social per ells.
I la sentència és ligera, jo l'encuentro ligera.
Ligera,
eh?
Sí.
Bastante ligera, vale.
Però ara ho sabem, 10 anys de justícia paralitzada, quan en canvi altres casos de la justícia ha anat a una celeritat tan ràpida que ara fins i tot acaben d'obrir l'estació de metro de la Ciutat de la Justícia de Barcelona perquè es puguin anar més de pressa.
Perquè 6 anys, 7 anys, 6 anys, quiere decir que estaran 3.
Sí. En temes de corrupció, Espanya va molt lenta i el ciutadà no ho sap. També La Vanguardia del diumenge està parlant d'un altre cas de corrupció que tothom sabia que hi era, però que ningú li ficava mà.
Aquesta és la panacea.
Que és la corrupció de la família Franco.
Ah, sí?
Sí, hi ha un estudi fantàstic a Pàgina Sencera que t'expliquen com Franco va elaborar el seu patrimoni.
I el patrimoni que té, que tenia.
Això, tothom ho teníem en mente, però que ningú ho havia plasmat en realitat.
Bueno, pero claro, hay que aprovecharse del poder.
Bueno, Espanya, Sònia, responent la teva pregunta, Espanya està acostumada a viure amb la corrupció. Desgraciadament la considerem normal. Considerem que un polític, quan guanya, ha d'entrar a robar.
Se instaló la corrupció. Se instaló,
i això
no hauria de ser normal, no?
No.
No.
Però... No sé, a nivell mundial, ara estan saliendo muchos casos por todas partes.
Por tot sortí, clar.
No sé, és com si fuera una cosa normal.
Però el que hem de demanar és que no es trigui 10 anys en fer el judici, Cristín.
No, desde luego.
Quant temps portem amb la gama Gürtel, amb la trama Gürtel?
No sé, jo no cuento.
I els casos que van penjats.
Jo no cuento.
El senyor Rodrigo Rato, que va tindre una importància absoluta dintre de l'establishment polític, cada dos per tres li surten casos nous.
Sí.
Per què no li surten tots a la vegada, ja?
Oh, perquè s'han d'anar esbrinant a poc a poc, no?
Sí.
Bueno, vale.
No sé, dic jo.
No, sí, molt bé, molt bé.
No?
Sí, sí.
Vinga, més temes polítics?
Més temes polítics.
Bueno, no, polític no. També hi havia una altra cosa del senyor Iceta, que aquest senyor sí. A vegades també despista molt. Ara defensa que la immersió lingüística ha de ser més flexible. Dic-li, senyor Iceta, per favor, vostè és català. La immersió lingüística a Catalunya ens ha donat una ensenyança per bé o per mal, que jo no penso que sigui de fracàs, ni molt menys.
No.
Aquí parlem tot, hablamos todos español y posiblemente sí. Mejor que en muchos sitios en sí. España. No hem fracassat amb la immersió lingüística. Ara, per què demanes flexible? Parla d'altres coses que t'interessen.
Aquí hi ha una riquesa que hi ha dos idiomes, ja està. Jo, com a francesa, nunca jamás me han contestado mal o me han dicho hablé catalán. O... Nunca, jamás, jamás. Y llevo desde el año 65 aquí, ¿eh?
Oh, Déu-n'hi-do, no?
Són añitos,
¿eh? Cristín, que tu, les teves intervencions són en castellà i no passa res.
No, no passa res. No passa res, però...
Ah,
bueno,
al contrari...
También podría hablar catalán, eso no, lo sé, sí. Porque a veces me han dicho, ¿cómo es que no hablas catalán? Digo, bueno, hablo 10 minutos y después me canso. Sí. Porque no tengo mucha fluidez, ¿no? Però, ahora lo entiendo perfectamente.
Però, els catalans...
Y me puedes hablar en catalán, que yo clar, te entiendo perfectamente. No te voy a decir que no te entiendo, ¿eh? Mm. No sé, yo lo encuentro... que hay mucha flexibilidad en ese bueno, en Cataluña.
Però que un polític tan important... Un polític tan important en aquests moments com és el senyor Iceta, que et surti
amb
aquestes
riqueza,
afirmacions
esto.
Que eren pròpies d'un partit que ara pràcticament ja no pinta res, ho trobo fora de lloc.
Bueno, él lo ve así, vete a saber por qué, igual experiencias personales que ha tenido, yo qué sé.
Bueno, sí, o ganes d'omplir pàgines de diari.
También.
Vinga, sabeu que també s'han fet eleccions locals a Hong Kong?
Ah, sí.
I doncs...
¿Quién ha salido?
Déu-n'hi-do, la participació, deien que havia estat del 71%. Sí. I victòria demòcrata aclaparadora, titula La Vanguardia a Hong Kong, després de les protestes.
Sí.
El rècord de participació impulsa els candidats reformistes.
Però aquest cas, pobra gent, és un cas desesperat, perquè la Xina és molt poderosa.
Sí.
Ells eren una colònia britànica... Era una colònia britànica, no?
Sí,
no, no britànica. Un estat ni un... Era una colònia, com Gibraltar, una colònia britànica, i la Gran Bretanya, doncs, al cap de 100 anys, que tenia de tractat amb Xina, si hagués sigut amb Espanya continuaria, però com que era Xina, al cap de 100 anys, va passar la sobirania a la Xina Popular, i la Xina Popular, en aquella època, volia rentar-se la imatge, i va donar-li el tractament de territori de... economia especial.
Especial.
Sí, conservant, diguéssim, el sistema d'ensenyança de la colònia de Hong Kong, d'on l'anglès és l'idioma oficial, com també ho és el cantonès, i l'idioma oficial de Xina és el mandarín.
El mandarín. Uh-huh.
Però a Hong Kong és cantonès, i aleshores, 20 anys després, doncs la Xina comença a apretar els cargols. Mm. Perquè Xina mai havia sigut imperialista, però nosaltres l'hem fet imperialista. I aleshores ara Xina vol integrar...
Tu nunca l'has visto imperialista?
Xina nunca ha salido fuera de sus fronteras. Ara està sortint a buscar matèries primes. Però Xina mai havia sortit de les seves fronteres.
Però és imperialista, no?
No, al contrari, Xina havia absorbit imperis que l'havien invadit. Per exemple, els mongols.
Ja, però tu hables de la història antigua...
És que la Xina en 20 anys ha fet un canvi com la mitja al revés, eh?
Però llavors, jo, eso de Hong Kong, jo no creo que se vaya a desiguar, ni mucho menos,
Que Hong Kong defensi un sistema demòcrata d'autogovern...
Aquí va haver un tiarament, ja veràs.
No, no té por vindre. No té por vindre. Amb Xina no té por vindre.
Ja ho veurem, no?
Jo no lo veo bien. No lo veo bien enfocado, eh?
Són 1.500 milions d'habitants contra Hong Kong. Deu tindre 12 milions, ara, 11 o 12 milions. Poca peça hi ha al taler. Igual que Taiwan. Tard o aviat, Taiwan s'integrarà dintre de Xina.
Doncs ja ho veurem. Ja en seguirem parlant.
Los chinitos.
Sí, ja en seguirem parlant.
Vinga, anem amb altres temes.
Sí.
Cristín, ¿De qué nos volías hablar?
Ah, yo quiero hablar de un expo que hay a Madrid, que ha llegado de París. Hay que ir a ver esto. Ah, sí. Los que nunca la han visto. Porque hubo una en París hace años que yo lo vi, yo lo vi. Bueno, la exposición de los tesoros de Tutankamón, de la tumba de Tutankamón. Hay que ir a verlo. Abierta del 23 de noviembre al 19 de abril de 2020. O sea, tenemos tiempo.
A Madrid, ¿eh?
A Madrid, en IFEMA. Eso es la Feria de Madrid. Donde hay la Feria de Madrid, ¿no? Avenida del Partenón, Madrid.
Al IFEMA, sí, sí, sí.
Entonces, el horario es de 10 a las 9 y media que de la noche. Está bien, porque la gente que trabaja puede ir a verlo.
Exacto.
Y se cierra solo el lunes, ¿eh? Y todos los demás días está abierto. Hay que ir a ver esto, que es una maravilla. Sí. Esto es para soñar, es que te quedas, no sé, te quedas. Yo me acuerdo que salí, yo en París vi una sobre la tumba de Tutankamón, pero hace muchísimo tiempo. Y yo salí de ahí, no sé, era como haber visto algo totalmente increíble, ¿no?
Explica'ns una mica què vas veure.
Bueno, pues vi las piezas más importantes que sacaron en aquel momento, que esta vez hay 150 piezas, hay más piezas, pero vi, pues claro, ves, además en un estado muy bien conservado, el trono, el sillón donde se sentaba Tutankamón, los juguetes de Tutankamón cuando era más pequeño, porque murió muy joven este faraón, murió, tenía 17 o 18 años, ves objetos personales, un montón de cosas, camas, un carro entero, una preciosidad,
la máscara,
por supuesto, y el sarcófago también, es realmente de impacto, es un impacto y estás en otro mundo, en otra época, evidentemente, ¿no? Y no sé, a mí me conmovió, es una exposición.
Y es una oportunidad única porque el Museu Nou del Cairo s'inaugurarà l'any que ve o màxim el 21.
Sí, és verdad.
I a més hi ha una part exclusiva per Tutankamón.
Sí. Ah, sí?
Llavors suposo que ara aquesta exposició itinerant
piezas, claro.
Deu ser l'última vegada que sortirà amb temps.
Ahí habrá que ir a verlo ahí,
Pel traslado suposo que igual els hi és igual fer una exposició circulant pel món i ha depositar-la definitivament al nou museu. S'haurà d'anar a veure, ara.
Sí, perquè tienen muchas más piezas, muchas más,
sí,
muchas más.
Sí, bueno, un museu del Cairo és
maravillós. Porque 150 piezas es poco, es poco.
Sí.
Home, és poc, però déu-n'hi-do, no?
Sí, està bien, és una bona exposició, seguro,
Sí.
Para, bueno, para
Egipte eso. També demana moltes peces, com la pedra Rosetta, que ara està a Londres.
Sí.
I al Louvre també li reclamen moltes coses.
En el Louvre està a tope de coses.
Per nou museu,
Egipcias, a tope.
Sí. A París, hem d'anar a París, Cristín?
Hem d'anar a París, sí. 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 Jo antes iba más a menudo, ahora menos.
Sí.
Pues mira, falta, lo echo de menos. Iba para todo este mundo cultural, porque París es impresionante todo lo que puedes ver.
Tot és impressionant, sí.
Sí.
Bueno, és una ciutat que adora la cultura i com que és un dels centres del món, la cultura...
És extraordinario la oferta que hay, lo que te guste y lo encuentras, o sea, siempre lo encuentras.
Veus, en canvi, jo ara estic molt trist per un tema de cultura perquè a Barcelona es feia sempre, des de fa molts anys, una exposició sensacional que es deia Autoretro, que hi havia cotxes d'època,
i
omplien tot Montjuïc. I era fan
col·leccions. Sí, tens raó.
Fins i tot el nostre veí, senyor Magrinyà, havia portat cotxes, té una col·lecció sensacional, el senyor Magrinyà, havia portat cotxes...
¿Y ya no lo hacen, esto?
No, aquest any ja no s'ha fet per un motiu econòmic.
Econòmic, claro.
Sí, un motiu econòmic, perquè normalment feien la fira de cotxes d'ocasió i la fira de cotxes d'època. I ara la de cotxes d'ocasió s'ha menjat la d'època.
Ah, sí?
Sí, però que el que es veu és que els costos eren molt elevats
i
que el públic estava més pendent dels cotxes d'ocasió que dels cotxes d'època i aquest any no s'ha fet. En canvi, se n'ha fet una a Londres.
Sí.
Podíem anar a París i a Londres, Cristín?
Bueno, ja van dos, ja van dos.
Ja. Se n'ha fet una a Londres, els que els agraden els automòbils. El Victoria and Albert Museum de Londres. Diuen que és una de les posicions més fantàstiques de cotxes dels últims 130 anys i replega models des del primitiu Mercedes-Benz, que corria menys que un cavall, fins a cotxes tan futuristes com un de la General Motors de l'any 53, quan els cotxes havien de córrer. Ara els cotxes han de ser híbrids i gastar poc, no?
Sí, clar.
Però l'any 53 els cotxes havien de córrer i aleshores sembla una bomba volant amb quatre rodes, un cotxe preciós.
És una bomba volant, sí,
autèntic,
sí.
Prototip únic. O, per exemple, hi ha un hispano-suïssa, que era un cotxe d'una elegància suprema, tot fet a mà, que només els potentats... Alfonso XIII en tenia algun d'hispano-suïssa, eh? Podien tindre cotxes d'aquesta marca. Bueno, és una exposició... El Victoria and Albert Museum és aquell museu rodó que hi ha molt a prop de Harrods, a Londres. I sempre fan unes exposicions, igual que París és la meca de les exhibicions. Sí. Londres també, eh?
El Palais, el Grand Palais. No hem parlat gens del recolliment
d'aliments.
Ah, sí?
Crec que ha sigut un èxit.
Un èxit, una mica, sí.
Llàstima que no tinguem l'Octavi, que ens hagués fet la ressenya, eh?
Encara no tenim les dades d'aquí de Roda de Barà, però es creu que sí, que la cosa haurà anat com sempre,
pues molt
que,
bé, molt
que
bé.
Va molt bé.
Però veus, aquesta és una altra festa que no s'hauria de celebrar, el Gran Recapte.
Bueno, pues
això és per
així.
Pal·liar la, diguéssim, la pobresa. Sí. I és injust que una societat com l'espanyola...
No
la
tothom té per menjar.
Sí, sí. Perquè el Gran Recapte només es fa a Catalunya, no? O es fa a Espanya?
Jo, que sàpiga jo, a Catalunya.
A Catalunya, no?
A tot Catalunya.
I ara, tot seguit, tenim la Marató.
Sí.
La Marató de TV3.
Bueno. El tema, que quin serà?
Les malalties minoritàries són.
Ah.
Sí, és clar. Però tornem a estar el mateix.
Sí, també.
Dir que, està molt bé despertar la consciència de la gent... Tots hi contribuïm, però la investigació ha d'estar tutelada des de dalt.
Exacte, i no s'hauria de posar...
Exactament.
Com el dia del càncer. El dia del càncer tots posem diners, també, com anem a donar sang. Això és una altra història. Però
això és diferent, això és diferent.
És diferent, sí, però la investigació científica jo penso que hauria de ser una de les prioritats.
Hauria de ser de calaix,
del país, sí.
I tant que sí, i tant que sí. Però, mentre no sigui així, doncs s'ha de continuar des de diferents àmbits, doncs, amb aquesta...
Bueno, però llavors, no et sembla que el que hem d'exigir dels nostres governants és l'excel·lència i l'honradès?
Entre moltes altres coses, em sembla que hauríem d'exigir això, no? Però, vaja...
No és mala idea, no?
amb això estaríem ja bastant contents, però, vaja, és el que ens toca. Doncs vinga, ho deixem aquí.
Deixem aquí.
Bueno, fins la setmana que ve.
Que tingueu molt bona setmana.
Gràcies.
Adéu. Tothom, adéu.
Adéu. I don't play with your soul. I'm a number. I don't feel, I don't cry.